Ja sabeu que un dels empresaris, o segurament l'empresari més conegut de les Pitiüses, és Abel Matutes i el seu grup, no? El grup d'empreses Matutes. Doncs tenen hotels i navilieres, però també altres negocis potser menys coneguts, constructores, immobiliàries, parcs aquàtics, ports esportius, companyies d'alimentació, distribuïdores de begudes, depuradores d'aigua. Bé, tot plegat fa que sigui gairebé impossible fer qualsevol moviment a les Pitiüses sense d'alguna manera contribuir en aquest important grup empresarial. Avui volem abordar aquest assumpte amb en Quique Badia. Ell és periodista del Temps i coautor d'un reportatge que va publicar media.cat i que es titula "L'Eivissa dels Matutes, un imperi de festa, luxe i d'enginyeria fiscal". Hola, Quique, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, estàvem fent una breu descripció del que suposa l'imperi Matutes. Així d'entrada podríem parlar d'un gran grup empresarial amb potes en molts sectors diferents, no?
Exacte. Bueno, fins on arribem nosaltres, el que hem pogut descobrir és que el grup Empreses Matutes, que és una denominació que no té cap forma jurídica, però que és el paraigua sota el qual es troben les diferents empreses del grup, treballa en els àmbits coneguts, que és l'àmbit hoteler i l'àmbit de les discoteques, però també té una pota posada a l'àmbit de la ramaderia bovina o fins i tot una de les últimes activitats que on ara han posat la banya ha estat tot el tema de la distribució de begudes, no? Que era un dels àmbits on ells no hi eren. A poc a poc Matutes té una presència cada cop més gran en diferents sectors de l'economia eivissenca.
A més, en el vostre reportatge explicau que arran d'aquell famós robatori d'una caixa forta amb un mínim de 2,7 milions d'euros suposadament no declarats, això passa l'any 2013, doncs s'ha pogut estirar un poc del fil i bé, doncs descobrir que podria existir una presumpta evasió de capitals a càrrec d'aquest grup empresarial.
Exacte. Bé, una de les coses que va cridar l'atenció en tot aquest despropòsit que va ser la investigació posterior al robatori, constatava que, bueno, que en aquella seu hi havia diverses caixes fortes, no només una, on va haver-hi robatori, en la qual s'hi acumulava una quantitat indeterminada de diners, no? Es donen situacions estranyes, com que es demanda primer o s'entrega, si es posa una demanda per un robatori d'una xifra que ascendia a uns 187.000 euros. Després la xifra de demanda s'incrementa sense motiu aparent a 1 milió d'euros i després la xifra ja arriba fins a la xifra dels 2,7 milions d'euros amb la vinentesa que un jutge en un auto acaba fins i tot afirmant que és il·lògic que es donin aquest tipus d'ampliacions sense motius aparents, no? Aleshores, a partir d'aquí, diguéssim, a nosaltres ens arriba una documentació que constata, bueno, que hi ha una sèrie de qüestions que no quadren en tot plegat, no? Que és que els diners s'ingressen, però queda clar que hi ha hagut dos trimestres de l'IVA que no s'han pagat, cosa que podria arribar a apuntar, al final és un jutge qui ho ha de dir, no? Però podria arribar a apuntar que no hi havia intenció de declarar aquests calés. I de l'altra, nosaltres el que trobem és que hi ha indicis o tota una sèrie d'informacions que provenen de la investigació de la Divisió d'Afers Interns de la Policia Nacional que sostenen que la xifra podria ser molt més gran que els 2,7 milions d'euros que acaba denunciant el grup Matutes i que, a més, es podria estar donant un flux de capital, de diners, des d'Eivissa fins al Carib, on l'imperi Matutes té alguns interessos hotelers, també.
Caram, o sigui, no tributarien com cal, no? Seria?
Sí, és el resum, és la forma senzilla de dir-ho. O sigui, nosaltres el que trobem és en una conversa a la presó de la persona qui s'acusa com a autor material del robatori, s'arriba a afirmar que el tresorer de l'empresa, el cap de la comptabilitat, fa viatges regulars amb maletes plenes de diners cap al Carib. I nosaltres una mica el que vam descobrir també va ser que una empresa, perdó, un holding empresarial que tenen a Holanda i que, diguéssim, està lligat a altres empreses que hi ha al Carib i tot plegat, s'hi donen uns moviments a la capital molt significatius que d'alguna forma acaben retornant a l'Estat a través d'empreses instrumentals, l'únic objecte de la qual és, d'alguna manera, fer que aquests calés tornin a la illa sense ninguna activitat aparent. O sigui, és tota una sèrie d'enginyeria fiscal que, en part, es troba dins de la legalitat, en part, segons els indicis dels quals nosaltres disposem, no, en el qual, diguéssim, es rebaixa la tributació o l'imperi Matutes estaria estalviant a pagar una xifra significativa d'impostos.
Tenim alguna estimació de quan seria aquesta xifra?
A veure, com comento, l'agenda de la policia que acaba sent imputat com a automaterial apunta que només a la caixa forta on es produeix el robatori la suma total de diners podria descendir a 6 milions d'euros. Nosaltres vam estar constatant que el model de les caixes fortes eren caixes fortes de fins a 2 metres d'alçada i amb una capacitat de 8 litres, i podem constatar que n'hi ha més d'una. Com a mínim, segons les estimacions que hem pogut fer en base als indicis aportats en el procés judicial, n'hi hauria tres com aquestes. A més, hi ha qüestions que també es comenten en totes aquestes informacions, no només en les que hem publicat al Media.cat, sinó en informacions que hem anat traient en el setmanari El Temps, que constaten que aquests diners no només fan aquest viatge, diguéssim, no només farien aquest viatge al Carib per anar a Holanda i retornar, sinó que també recircularien d'alguna manera entre les diferents activitats econòmiques de l'imperi Matutes per pagar diners en negre. Com dic, són unes afirmacions que es fan en un context determinat i convenientment recollides per la Divisió d'Afers Interns de la Policia Espanyola.
O sigui, que per evadir impostos, el que faria el grup d'empreses Matutes seria portar els sous des d'Eivissa cap al Carib. Això entenc que amb una persona amb un maletí o com va?
Sí, és molt clara la transcripció de la conversa que hi ha a presó entre el que va ser en el seu moment el cap de la unitat de delictes econòmics i violents de la comissaria d'Eivissa, el Jaime Ferrer, i el Rafael Rodríguez, que és el que s'acusa com a automaterial del robatori, on el Rafael Rodríguez acaba dient, amb noms i cognoms, que el tresorer de l'empresa hauria estat viatjant amb sumes de diners cap al Carib. No sabem què passa amb aquests diners, vull dir, no sabem si això acaba revertint en els sous dels treballadors dels hotels d'Eivissa, tot això és una cosa que ho desconeixem, i com dic, només tenim com a prova aquesta conversa que hi ha a la presó, no? Però nosaltres com a periodistes entenem que una cosa com aquesta hauria de desencadenar algun tipus d'investigació. Si nosaltres amb els nostres recursos limitats i amb un període de temps limitats i que no ens dediquem a això, hem sigut capaços de posar blanc sobre negre i trobar tota una sèrie de connexions que podrien apuntar a aquesta possibilitat, estic seguríssim que un agent de l'agència tributària seria capaç d'arribar on nosaltres no hem sigut capaços d'arribar.
Home, entenem que aquestes acusacions són molt greus, no? Que heu rebut alguna demanda ja o no? Ho dic perquè si no hi ha contestació judicial, entenem que no hi ha res a dir, no?
No, de moment no hem rebut cap demanda i, de fet, hem passat mesos treballant en aquesta informació i cada una de les paraules que utilitzem en el TEC està referenciada en algun tipus de documentació. A veure, com diem, nosaltres no tenim la prova fefaent que aquesta evasió de capital s'estigui donant. Nosaltres l'única cosa que hem pogut constatar amb seguretat ha estat que hi ha una repatriació de dividends a través de l'ús d'empreses instrumentals, que, com dic, l'únic objecte que tenen és fer tornar aquests diners d'Holanda a Espanya. Però, bueno, d'alguna manera, els indicis hi són, i és prou palmari o canta una miqueta que no, diguéssim, no hi hagi hagut ningú que hagi fet una investigació, o com bé dius tu, que si aquestes afirmacions que fem nosaltres no fossin certes, que com ho dic ho són, ningú no estigui posant el crit al cel. Hi ha hagut com una omertà i un silenci que, bueno, és una mica sospitós, no?
Doncs ja ho veieu, aquests sous del grup d'empreses Matutes que van des d'Eivissa cap al Carib. Sí, imagineu-vos un senyor amb un sac ple de sous agafant l'avió i anant cap al Carib. D'allà cap a Holanda i d'Holanda tornen cap a Espanya. Crida molt l'atenció que no hi hagi una investigació judicial sobre aquesta evasió d'impostos, no? Sospites per què?
A veure, quan aquests indicis s'han posat sobre la taula, de fet la defensa d'un dels acusats va estar posant èmfasi, no?, en el fet que hi havia una sèrie de qüestions en tot aquest procediment i fins i tot irregularitats en la investigació que apuntaven a la possibilitat que hi hagués que s'estigués intentant emmascarar la comissió d'algun delicte, no? En tot moment, la defensa del grup Matutes ha anat en la idea de que al final ells eren els perjudicats pel robatori i que no procedia a qualsevol investigació relacionada amb qüestions de fiscalitat, perquè el que s'estava jutjant no era això. Jo vull pensar, suposo que serà així, tampoc vull desconfiar, no?, que un cop hi hagi una resolució judicial i tota aquesta documentació que queda, com dic, palesa en els diferents autos i en tota la documentació que s'ha anat aportant en aquest procés, en algun moment donat, alguna autoritat de l'àmbit de l'agència tributària o a qui correspongui, tot plegat li cridarà l'atenció, no? Nosaltres el que hem volgut d'alguna forma ha sigut fer aflorar això i seria ideal, no?, que algú d'alguna manera recollís el testimoni i ho tires endavant. Però clar, jo no et puc afirmar això no s'ha fet per pressions o pel que sigui perquè no tinc aquesta informació.
Anem a conèixer un poc més el grup d'empreses Matutes, bé, liderat pel patriarca, mm-hmm. no? Abel Matutes Joan, sí. Qui, recordem, fou exministre d'Afers Exteriors amb Aznar al govern, no? I després, què més?
Sí, sí, sí. Bueno, ara mateix els hereus d'alguna forma d'aquest imperi, perquè el senyor Matutes Joan ja té una edat, són el seu fill, també Abel Matutes, mm-hmm. i el seu nebot, el Marc Rahola Matutes, el fill de l'Antonio, que de fet, bueno, d'alguna forma són els que estan acumulant en tot aquest altre matemàtic d'empreses tota bona part de l'imperi o tot els que s'estan els que d'alguna forma tenen més pes en tot l'entramat empresarial. Però bé, això s'estén a tota la família, eh? La germana de l'Abel també déu-n'hi-do les empreses que té, les parelles de... Vull dir, és tot una trama familiar profundament complexa. Vull dir, vam estar una temporada intentant anar creuant les diferents empreses i, com dic, només les d'àmbit estatal, perquè després tot el que seria la trama caribenya i tot plegat és un altre món. D'alguna forma, el que vam poder copsar és això, no? El senyor Matutes, un cop que deixa la cartera d'exteriors en aquest primer grup d'Aznar, fa florar o fa créixer un imperi que s'ha convertit en una referència en l'àmbit hoteler i de l'oci nocturn, no només a l'Estat, sinó arreu del món. I el Carib, els seus hotels són hotels de referència. El Hard Rock és un hotel que s'estudia fins i tot a les facultats de turisme com un model de negoci a seguir, no? Mm-hmm. I d'alguna manera tota la investigació que hem fet nosaltres apunta que podria ser, evidentment no sóc jo qui ho ha d'afirmar, no? És un jutge, però podria ser que part d'aquest creixement s'estigui donant en base a un enriquiment il·lícit fruit d'una evasió i una elusió de capitals, que com dic, sota això són hipòtesis, correspon a un jutge determinar si això és així o no.
Bé, doncs avui hem conegut aquesta investigació dels periodistes que sota el paraigües de Media.cat han publicat doncs, aquest interessant reportatge que ara us compartirem a les nostres xarxes socials perquè li feu una ullada. Són na Maria Altimira, en David Masaguer i en Quique Badia, amb qui ara acabam de xerrar. Quique, molt bona feina i gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.